la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 110 des dels nostres inicis i 35 d'aquesta tercera temporada. Els propers 60 minuts per parlar de cinema i escoltar les seves bandes sonores. El compositor alemany Hans Zimmer és un dels més aclamats i que més fans acumula. Un músic que ha sabut arribar gràcies a les seves partitures als espectadors més joves. També la seva inquietud l'ha dut a realitzar moltes col·laboracions i arranjaments, el que el situa en el panorama de la música cinematogràfica com un artista indispensable. Però abans de parlar de la trajectòria professional del cineasta, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, som-hi.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Al llarg d'aquests 110 programes hem repassat moltes pel·lícules, hem conegut una mica més alguns homes i dones que han fet possible que visquem la màgia del setè art i, sobretot, hem escoltat moltes bandes sonores. Hem parlat de grans compositors que han deixat la seva empremta en cadascun dels treballs que han intervingut i aquesta setmana volíem retre el nostre homenatge particular a un músic i compositor alemany que ha fusionat amb mestratge el so d'elements electrònics amb elements clàssics i tradicionals. Em refereixo al mestre Hans Zimmer. I com el millor homenatge és gaudir de la seva música, començaré parlant-vos d'una de les pel·lícules on Zimmer va participar. La banda sonora del Príncipe d'Egipto es recolza en la fastuositat del món faraònic en combinació amb el bíblic. Aquesta simbiosi melòdica converteix El Príncipe d'Egipto en una obra francament seductora i majestuosa. Però el compositor germànic, com ha estat sempre característic en la seva filmografia, s'acompanya en aquesta aventura musical d'altres compositors. En aquesta ocasió, de Klaus Badel, els germans Harry i Rupert Gregson Williams, que porten el seu gra de sorra en les escenes secundàries, i Stephen Schwartz, amb les seves enganxoses cançons. Primera pel·lícula musical d'animació produïda i distribuïda per DreamWorks Animation l'any 1998 i adaptació del llibre de l'Èxode, que relata la vida de Moisès des de que era un príncep d'Egipte fins al seu destí final, dirigint la sortida dels esclaus hebreus d'Egipte. La pel·lícula va estar nominada a l'Òscar a la millor banda sonora original i va guanyar el de millor cançó per When You Believe.
We are not afraid.
Pirates del Caribe, El cofre del hombre muerto, la segona part de l'exitosa Pirates del Caribe, La maldició de la perla negra, va batre rècords de taquilla als Estats Units, desbancant les extraordinàries xifres de la patriòtica Spider-Man de Sam Raimi. Els Pirates del Caribe van tornar a demostrar que el bon negoci no està renyit amb el bon cinema. Dues hores de radiant cinema d'aventures. Johnny Depp torna a donar vida al memorable capità Jack Sparrow. Acompanyen el capità Keira Knightley i Orlando Bloom, però possiblement el més destacable d'ells en la seva participació en aquesta cinta no sigui la seva interpretació, que deixa molt que desitjar. En conclusió, Pirates del Caribe, El cofre del hombre muerto és una bona pel·lícula d'aventures on el protagonisme recau en un insuperable Johnny Depp i uns sensacionals efectes visuals que aporten solidesa i espectacularitat a una pel·lícula molt divertida. Malgrat tot, la banda sonora de Hans Zimmer millora molt el conjunt, aconseguint acompanyar l'acció en brillantor i enaltint plans importantíssims de la pel·lícula. Thank you.
La Llanterna Màgica a Ràdio Sabadell.
Parlar de cinema d'acció dels anys 90 és parlar del productor Jerry Bruckheimer, o bé sol o acompanyat del seu company Don Simpson, amb el que van crear una productora de cinema i televisió. L'any 1999, Jerry i Zimmer van coincidir a Días de Trueno i van establir una fructífera relació professional. Des d'aquell moment, no han estat poques les vegades que han col·laborat. L'any 1995 van treballar a Marea Roja i un any després a La Roca. I si Jerry Bruckheimer és un dels reis Mides de Hollywood, no ho és menys el director Michael Bay. La Roca és una de les grans pel·lícules d'acció de la història del cinema, l'argument de la qual gira al voltant d'un grup de soldats que, liderats pel famós general Hamel, interpretat per Ed Harris, decideixen capturar alguns hostatges de la presó d'Alcatraz, després de robar diversos míssils que contenen un gas mortífer. Amenacen el govern del país amb disparar-los sobre San Francisco si no els hi paguen una quantitat milionària que aniria destinada a les famílies d'altres soldats que van morir en una missió i que van ser ignorats pel govern. A destacar la interpretació de Nicolas Cage, que dona vida a un especialista en armes químiques i fan dels vinils, i a la de Sean Connery, un antic espia de l'MI6 britànic que va aconseguir fugir de la presó d'Alcatraz uns anys abans. La delgada línia roja és un fil que viu i respira com un llenç pintat que a poc es va estenent i alhora desteixint al voltant de l'espectador, ballant de la mà d'una espiritual poesia sobre les coses terrenals, sobre l'existència i la inexistència, sobre el tot i el res, sobre l'obscuritat i la llum. Una de les pel·lícules més importants de Terence Malick, el director d'Ambula l'any 1998 per una senda cinematogràfica enmig del cinema de finals dels 90, en un any on Spielberg també estrena Salvar al soldado Ryan. Una senda composada i teixida per Malick on la dualitat en la que viu la càmera del cineasta és el rellevant i el que fonamenta la banda sonora del film. Zimmer recull els versos que la càmera de Malick ha anat escrivint al llarg del metratge i el muntatge. I finalitza l'aura poètica del film establint dos mons musicals que van de la mà, la llum i les tenebres. Thelma i Lewis es convertiria en el setè film rodat pel cineasta Ridley Scott. El director s'ha mogut en diferents gèneres, cosa que demostra l'amor que té pel cinema. Scott alterna l'acció com ho va fer a Black Rain, a l'històric èpic amb 1942 La conquista del paraíso, al bèl·lic amb Black Hawk, Derribado, o el de romans amb Gladiator. Thelma i Lewis, pel·lícula de 1991, és una cinta estranya dins de la seva filmografia i potser una de les més sòlides i interessants. En aquesta producció el director es mostra humil, precís i sensat en la seva tasca de direcció, a més d'emocionant i gairebé desconegut en el seu tractament dels personatges. El guió de Kali Kuri es va alçar amb l'Òscar a millor guió original, l'únic que va aconseguir la pel·lícula de 6 nominacions, entre elles la primera com a director per Scott. Susan Sarandon i Gina Davis estan formidables, les dues en els seus respectius i gairebé antagònics rols. Zimmer participaria amb el director en un bon nombre de pel·lícules. A Thelma i Louise, el compositor crea una banda sonora amb una música incidental d'escassa presència i combinada amb cançons, una barreja de tons folk instrumentals molt encertada per la història.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
12 anys d'esclavitud és una adaptació de les memòries de Solomon Northrup publicades l'any 1953, 12 anys abans de l'abolició de l'esclavitud als Estats Units. L'actor britànic Chiwetel Ejiofor dona vida a Nordup, un violinista negre, casat i amb tres fills, que tenia una vida tranquil·la a Saratoga Springs fins al moment en què va ser segrestat l'any 1841 i venut a una plantació de cotó a Louisiana. Van ser necessaris 12 anys per poder alliberar-se de les cadenes, gràcies a l'ajut d'un abolicionista canadenc interpretat per Brad Pitt, que a més va coproduir el film sota la direcció de Steve McQueen. La pel·lícula va ser nominada a 9 premis Oscar i en va guanyar 3, millor pel·lícula, actriu secundària i guió adaptat. El director, Steve McQueen, va tenir clar des del principi que volia que Hans Zimmer fos l'encarregat de compondre els temes musicals que acompanyarien a les imatges. El músic John Legend va ser l'encarregat de seleccionar els temes no instrumentals d'altres artistes. Ambientada en un futur proper, Interestel·lar planteja la inevitable final de la Terra. El nostre planeta es mora i mentre uns es preocupen pel present, altres miren al futur. Matthew McConaughey, interpretant el pilot Cooper, arriba a una base secreta on la NASA busca un nou lloc per l'espècie humana. Cooper accepta l'encàrrec de la NASA i li promet a la seva filla que tornarà. Però per complir aquesta promesa, haurà d'afrontar inimaginables perills i terribles secrets. Amb el potent recolzament musical de Hans Zimmer, Christopher Nolan, el seu director, aconsegueix que ens creiem una de les escenes més inversemblants de l'any, la de l'acoblament de l'Endurance. Interestel·lar aplega el millor i el pitjor de Nolan. Orquestra un viatge astorador, estimulant tant visual com emocional e intel·lectualment, però no pot evitar vells vicis. Dins de la filmografia del director queda un esglaó per sota de Memento i El Caballero Oscuro, però sens dubte estem davant d'un dels millors espectacles dels darrers anys. Composta per Hans Zimmer, la banda sonora de Gladiator va trencar els cànons que fins aquell moment s'entenia que havien de tenir aquest tipus de produccions. Malgrat estar centrada en l'acció, el drama i la venjança, la pel·lícula, protagonitzada per Russell Crowe, presenta un important i arrelat component poètic i romàntic, sens dubte marcat per la música. Música que, per cert, no seria el mateix sense la màgica veu de Lisa Gerrard, autèntic descobriment d'una banda sonora que descol·loca gairebé tant com hipnotitza. L'ús del lirisme i els ritmes pausats en moments importants com les batalles, els combats a la sorra o les conspiracions suposen un canvi radical en el tradicional ritme frenètic, metàl·lic i greu de les seqüències d'acció. Al mateix temps, ofereix una visió imprescindible del que veritablement succeeix davant dels nostres ulls i que no és una altra cosa que el caràcter del protagonista. Tota la història està vista des dels ulls d'un home senzill, humil i allunyat de la pompa romana amb un únic objectiu: servir a Roma per poder viure una vida tranquil·la al costat de la seva família. El músic deixa patent els desitjos del protagonista en el magistral Now We Are Free, Ara Som Lliures.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Cada vegada ens sorprèn menys trobar-nos amb títols d'animació entre els més premiats de l'any. El Rei León és probablement la darrera de les grans produccions d'aquesta era daurada moderna dels estudis Disney. Bona part del seu prestigi es deu a la seva banda sonora, amb la primera col·laboració d'Elton John com a responsable de les cançons que trobem a la pel·lícula i la única aparició en un títol de Disney de Hans Zimmer, un dels reis actuals de la música del cinema. Jeffrey Katzenberg, responsable del departament d'animació de la factoria, després de deixar la presidència de Walt Disney Animation Studios, va tenir molt a veure amb la presència de Zimmer en el projecte. Es va optar per la seva música basant-se en la seva participació en un parell de pel·lícules ambientades a Àfrica, incorporant música tradicional del continent africà. Disney va contactar amb el lletrista Tim Rice, que en aquell moment estava treballant amb Alan Menken en les cançons d'Aladdin, per treballar juntament amb Zimmer i Elton John. El resultat van ser 3 nominacions i 2 Òscar. Per cert, i ja per acabar, ja sabeu que Disney ha decidit que una de les seves noves fonts d'ingressos és la revisió de grans clàssics d'animació, però en acció real. L'última ha estat Dumbo. El proper 19 de juliol, si les coses no canvien, tornarem a gaudir amb la versió actualitzada del Rei León, 25 anys després de la seva estrena. I ara sí, ha arribat el moment de deixar-ho. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.